Trobo la llanterna màgica.
Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts una setmana més a la Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics, edició número 262 des dels nostres inicis i 36 d'aquesta setena temporada. L'actriu estatunidenca Meryl Streep és la recent guanyadora del Premi Princesa d'Astúries de les Arts, que aquest any assoleix la seva 43a edició. En les darreres dècades, Streep s'ha convertit en senzillament l'actriu, figura de prestigi mundial, especialment en el món del cinema. I els premis reafirmen aquesta sensació popular. En el seu poder té 3 Òscar, el darrer per la seva interpretació de Margaret Thatcher a La Dama de Ferro, a més d'haver competit en aquest guardó en altres 18 ocasions, 3 Emmy, 2 BAFTA, el Donostia del Festival de Sant Sebastià i el de millor actriu del Festival de Cannes per Un grito en l'obscuritat. Però abans d'aprofundir en aquest tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Tenim una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Ho tenim tot a punt? Doncs vinga, comencem.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
Mary Louise Streep va néixer a Summit, una població dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey, un dimecres 22 de juny de 1949, per tant, ben aviat complirà 74 anys. Filla de Mary Wolf Wilkinson, dissenyadora publicitària, i de Harry William Streep Jr., executiu d'una farmacèutica. Meryl té 2 germans, Dana David i Harry William III. Va ser criada com presbiteriana i va créixer a Bernardsville, Nova Jersey. Malgrat això, tenia molts amics catòlics i sovint assistia a missa. Amb 12 anys va rebre classes de cant i més tard va estar estudiant a l'escola Bernard's High School. Es va formar a diversos centres universitaris com el Vassar School, on va rebre una breu instrucció de Jean Arthur, i el Dartmouth College, catalogada com a una de les millors universitats del món. Conseqüentment, es va llicenciar amb un màster de Belles Arts de l'Escola de Drama de la Universitat de Yale. Durant la seva formació universitària va interpretar diferents personatges, des del paper d'Helena a l'obra El somni d'una nit d'estiu fins al d'una anciana de 80 anys en una cadira de rodes en una comèdia escrita per Christopher Durang i Albert Inarauro. Meryl tenia una veu digna per ser cantant, però sempre es va decantar per la interpretació. Tot i això, la seva veu sempre ha estat un complement perfecte per la seva carrera d'actriu.
Thank you.
Després de graduar-se a Yale, Stripp va actuar en nombroses produccions teatrals a Nova York i Nova Jersey, incloent obres del festival Shakespeare in the Park, com Enric V, L'amansiment de la fúria i Mesura per mesura, al costat de Sam Waterston i John Casali. El festival Shakespeare in the Park l'any passat va complir 60 anys. L'actriu, durant aquest període, va mantenir una relació sentimental amb John Casali fins la seva mort, 3 anys més tard. Després d'una etapa passejant-se pels teatres de Broadway, l'any 1977 aconsegueix treballar per a la gran pantalla. A la seva primera pel·lícula, Júlia, tenia un paper petit però fonamental i compartia escena amb Jane Fonda i Vanessa Redgrave. Durant la seva residència a Nova York, el seu promès, John Casali, va ser diagnosticat d'un sarcoma ossi. Ambdós van formar part del repartiment del Caçador, permetent-li estar a prop de la seva parella durant el rodatge. També va protagonitzar la minissèrie per la televisió Holocausto, donant vida a una alemanya casada amb un artista jueu a l'Alemanya nazi. Temps després, va declarar que havia acceptat el paper només perquè necessitava diners. Quan torna del rodatge, s'adona que la malaltia de la seva parella havia avançat molt i el va assistir fins al dia de la seva mort, el 12 de març de 1978. Holocaust li va proporcionar a Stripp el reconeixement públic i per la seva actuació va guanyar l'Emmy a la millor actriu d'una minissèrie o telefilm. El caçador va ser estrenada a finals de 1978, atorgant-li a Streep la seva primera nominació a un Òscar com a millor actriu de repartiment. Aquell mateix any havia interpretat un petit paper a la producció Manhattan de Woody Allen i després de que Al Pacino rebutgés el paper principal de Kramer contra Kramer, li van oferir a Dustin Hoffman, sent ja, en aquells moments, un actor consolidat i famós gràcies a haver protagonitzat Papillon, El graduat i Tots els homes del president. Escollit el protagonista, només faltava l'actriu principal. Després de vàries tentatives amb Kate Jackson, Faye Dunaway i Jane Fonda, totes infructuoses, algú va suggerir a Meryl Streep. Quan li van explicar l'argument de la història i li van fer 5 cèntims de com seria el seu personatge, va sentir que es tractava d'una versió per adults de Cruella de Vil. Joanna Kramer era una dona egoista i superficial que d'un dia per l'altre i sense cap raó aparent abandonava el seu fill i el seu exitós marit. L'actriu va demanar aprofundir més en la psicologia d'aquesta dona i va manifestar que si no es modificava el guió, no acceptaria. El director, Robert Benton, va acceptar reescriure tot el guió del personatge i ella, personalment, va escriure el diàleg de dos de les escenes més importants de la pel·lícula.
La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell.
Meryl Streep va ser aclamada per la crítica per cadascuna de les pel·lícules realitzades l'any 1979. La comèdia romàntica Manhattan, el drama polític Escalada al poder i el drama familiar Kramer contra Kramer. Per les tres va ser premiada per l'Associació de Crítics de Los Angeles, la Societat Nacional de Crítics i pel Cercle de Crítics de Nova York. A més, per Kramer contra Kramer, l'actriu va ser guardonada amb el seu primer Òscar i un Globus d'Or. Amb l'inici de la dècada dels 80, Streep protagonitza La dona del tinent francès, un melodrama dins d'un altre melodrama ambientat en l'era victoriana i a l'actual, i on va compartir pantalla amb Jeremy Irons. Un article del New York Magazine comentava que mentre altres estrelles femenines intentaven cultivar una identitat singular per a cada pel·lícula, Streep era com un camaleó, disposada a encarnar qualsevol rol. Pel seu treball, a La dona del tinent francès, va ser premiada amb el BAFTA i el Globus d'Or a millor actriu. Thank you. El seu següent film va ser el thriller psicològic Sota sospita, on va tornar a coincidir amb Robert Benton i on va compartir cartell amb Roy Scheider i Jessica Tandy. El mateix any va interpretar una polonesa supervivent de l'Holocaust a La decisió de Sophie, producció de l'any 1982. La seva emocionalment dramàtica interpretació i el seu aparent domini de l'accent polonès li van atorgar l'aplaudiment de la crítica. El guionista i autor de l'obra, William Styron, va escriure la història per Úrsula Andress, però Streep estava entestada en aconseguir el paper. Després de fer-se amb una còpia pirata del guió i llegir-lo, va anar a parlar amb el director i li va suplicar que li donés el paper. Per rodar l'escena de La decisió, possiblement la més important de la pel·lícula, Streep es va negar a rodar-la més d'una vegada, ja que va manifestar que era extremadament dolorosa i emocionalment trencadora. La decisió de la Sophie va recol·lectar un gran nombre de premis internacionals, entre ells el seu segon Oscar, i en aquesta ocasió com a millor actriu protagonista, així com el Globus d'Or, entre d'altres. Durant aquesta dècada va interpretar diversos papers dramàtics, arribant a ser molt coneguda per la seva habilitat per imitar accents. Després de l'èxit aconseguit amb la decisió de la Sophie, va donar vida a la sindicalista Karen Silwood en el drama de Mike Nichols, Silwood, i va protagonitzar el drama romàntic Enamorar-se, al costat de Robert De Niro, i el drama britànic Plenty, l'any 1985. Però la pel·lícula que més repercussió va tenir fins aquell moment va ser Memòries d'Àfrica, on encarnava l'escriptora danesa Karen Blixen i compartia escena amb Robert Redford, una de les millors pel·lícules del tàndem format per al realitzador Sidney Pollack i l'actor Robert Redford, on també trobem Els tres dies del Còndor o Jeremiah Johnson. En aquesta ocasió, Pollack adapta diversos llibres de l'escriptora danesa on narra els seus records de la seva estada a terres africanes. La càrrega nostàlgica és tremenda, els diàlegs estan superbament escrits i la inoblidable música és obra del magistral compositor John Barry. La pel·lícula va ser mereixedora de 7 Òscar a millor pel·lícula, director, guió, fotografia, música, direcció artística i so.
La Llanterna Màgica, el programa que s'escolta.
Però la carrera cinematogràfica de Meryl Streep no s'aturava, ben al contrari. Possiblement l'actriu es trobava en el seu millor moment. Va coprotagonitzar al costat de Jack Nicholson els drames Se acabó el pastel i Espina de ferro, l'any 1986 i 1987. Un any després va encarnar a Lindy Chamberlain, una australiana acusada d'assassinar la seva pròpia filla a un grito en l'oscuritat. Filmada a Austràlia, Streep va ser condecorada per l'Acadèmia Cinematogràfica d'aquest país i va rebre el reconeixement com a millor actriu al Festival de Cannes de 1989. Precisament aquest any va realitzar el primer paper còmic de la seva carrera, a La Diablessa. Amb l'inici dels 90, Streep ja comptava amb 8 nominacions als Oscar, sent una de les actrius més nominades en aquell moment. També havia estat guardonada amb 6 premis People's Choice. Streep s'havia consagrat com una actriu de primera categoria. El seu primer paper en aquesta dècada va ser Postales desde el Filo, al costat de Dennis Quaid i Shirley MacLaine, paper pel que va tornar a ser nominada a l'Oscar. Aquestes van seguir La muerte os sienta también, al costat de Bruce Willis, Río Salvaje, amb Kevin Bacon, i La casa dels esprits, al costat de Jeremy Irons, Glenn Close, Winona Ryder i Antonio Banderas, fins que finalment, l'any 1995, va protagonitzar al costat de Clint Eastwood una exitosa adaptació de la novel·la de Robert James Waller, Els ponts de Madison. per la seva interpretació de Francesca Johnson, una tranquil·la mestressa de casa que viu en una granja amb la seva família, als Ponts de Madison, l'actriu va rebre una altra nominació a l'Oscar a millor actriu i als Globus d'Or. Després vindria L'habitació de Marvin, l'any 1999, on donaria vida a la violinista Roberta Guaspari en el drama Música del cor i sota la direcció de Wes Craven. I l'any 2002, després de la seva tornada a les tables per primer cop, després de 20 anys sense trepitjar un escenari, va rebre l'oferta per interpretar a la periodista i novel·lista Susan Orlean, autora del llibre El lladre d'orquídies, a la pel·lícula Adaptation, El lladre d'orquídies. Aquesta interpretació li va valer l'aplaudiment de la crítica internacional, sent premiada amb el seu quart Globus d'Or i amb una nova nominació als Premis de l'Acadèmia, entre altres distincions. Aquell mateix any va protagonitzar al costat de Nicole Kidman i Julianne Moore Les Hores, basada en la novel·la de Michael Cunningham i dirigida per Stephen Daldry. Les Hores narra la història de tres dones de diferents generacions, les vides de les quals estan interconnectades per la novel·la La senyora Dalloway, de Virginia Woolf. Tot un èxit de crítica que els va permetre obtenir a les tres protagonistes l'Os de Plata a la 53a edició del Festival Internacional de Berlín. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me. Ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Me and you, and you and me. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. It had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. So happy together. L'any 2003, Meryl torna a coincidir amb Mike Nichols a la minissèrie per l'HBO Ángeles en América, al costat d'Al Pacino i Emma Thompson. Strip va interpretar quatre papers diferents i un cop més es van dur els elogis de la crítica, rebent el seu segon Emmy i el seu cinquè Globus d'Or. Meryl és incansable i protagonitza una mitjana de tres pel·lícules per any. L'any 2008, l'actriu va tornar-se a trobar de cara amb l'èxit al protagonitzar Mamma Mia, una adaptació cinematogràfica dirigida per Phyllida Lloyd del musical del mateix nom, basat en les cançons del grup suec ABBA. La producció va comptar amb la participació d'Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård i Colin Firth. Strip interpreta una mare soltera i membre d'un grup de dones cantants, la filla de la qual convida tres potencials candidats, entre els quals estaria el seu pare, al seu casament en una idíl·lica illa grega. El musical es va convertir en tot un èxit de taquilla a l'instant, convertint-se en la producció més exitosa de l'actriu al llarg de tota la seva carrera. Alguns números musicals són excel·lents, però sens dubte n'hi ha un que destaca per sobre de tots i que dona nom a la pel·lícula, quan Donna es retroba amb els seus ex i recorda tal i com eren en el passat.
La llanterna màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
El mateix any va treballar al costat de Philip Seymour Hoffman, Amy Adams i Viola Davis al Dubte. Tres anys més tard, Meryl torna a posar-se en mans de la realitzadora anglesa Phyllida Lloyd per protagonitzar el biopic de Margaret Thatcher, La dama de ferro. La cinta ens presenta una protagonista ja anciana, afectada per demència senil, que de tant en tant creu que segueix estant en el poder i que conversa amb el seu marit ja mort. Entre males passades de la seva memòria i visites de la seva filla, Thatcher rememora els moments claus de la seva vida. Resumir l'amplíssima trajectòria de la mandatària era un treball molt difícil i la cinta repassa només aquells moments clau, com el seu ascens en un món d'homes, la seva arribada al 10 de Downing Street, la Guerra de les Malvines o l'atemptat de l'Ira, el que va sobreviure, entre d'altres. La seva personificació de la Dama de Ferro va rebre els màxims elogis i distincions de la indústria, entre ells el seu primer BAFTA en 30 anys, un Globus d'Or i el seu tercer Òscar. L'any 2013 l'actriu es posava en la pell de Violet, una dona madura amb problemes de drogadicció i alcoholisme, en el drama Agost, treballant en Julia Roberts i rebent la seva 18a nominació a l'Òscar.
Thank you.
Com podeu veure, o millor dit, escolta, la recent nomenada Premi Princesa d'Astúries de les Arts 2023, malgrat la seva edat, segueix treballant de valent. La darrera vegada que s'ha posat al davant de les càmeres ha estat per rodar la producció No mires arriba per la plataforma de streaming Netflix. Ho deixem aquí. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció, sense vosaltres no seríem res, i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica. We do no bounds, the land, the speed, the sound, riding against our lands, but soon against ourselves. You haunted every memory with no goodbye sound. Bow for me, your pride put out the fire in our flames. Then just one look is all it takes. I feel your eyes, they're locked on every part of me, and then my dumb heart says, just look.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades, a Ràdio Sabadell 94.6.